del Barça no s'està veient perjudicada perquè les jugadores principals segueixen sent intocables i en les ocasions que sí que han marxat jugadores importants com Lucy Bronze ja hi havia un recanvi en el seu nivell amb el cas d'Ona Batlle. Per tant, es podria dir que sí que s'està havent-hi moltes baixes, però no són baixes que en un principi puguin afectar de ple a l'11 de titular.
De 17 jugadores que tenen fitxa amb el primer equip, es preveu que n'hi hagi més?
Sembla que podrien pujar al primer equip dues jugadores més. Una és la lateral esquerra, Lucía Corrales, de 19 anys, que torna de la seva sessió al Sevilla i pel tipus de contracte que té no pot ser del filial un altre cop, ha de pujar sí o sí al primer equip. I l'altra és la jove promesa de 18 anys, Sidney Schertenleib, que ha fet molt bona Eurocopa amb Suïssa, al seu país.
Gràcies, Anna. A veure, Laura, aquest Barça femení de Pere Romeu, hem de patir perquè, escolta, Jana Fernández no és titular indiscutible, és jugadora de refresc, però, escolta, sembla que les retallades del club també arriben al femení, no?
Sí, és sorprenent, si més no, sorprenent. No sé si encara hem de patir, però ja la temporada passada van començar a sonar veus d'alarma d'això que estava passant del Fair Play i l'apunt que ha fet l'Anna de que el 2026 acaben contracte Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, per tant, dues renovacions que no seran fàcils. I sí que, en certa manera, pot arribar a preocupar perquè Jana Fernández, per exemple, que era una futbolista de la casa, formada a la casa, amb nivell, que tenia per ser titular en un futur i fins i tot per ser capitana. Per tant, jo crec que són pèrdues considerables, la de Jana Fernández, també la de Bruna, la de Martina. Ens va sorprendre la marxa de Rolfo, fins i tot la mateixa Aitana Bonmatí va dir que l'havia agafat per sorpresa. Per tant, és una situació que no crec que sigui gaire còmoda ara mateix, amb aquest Barça femení, que ja ve de perdre una Champions aquesta última campanya, que en teoria hauria de lluitar pels quatre títols, com va aconseguir fa dues temporades, però que la sensació no és que es debiliti, sinó que potser s'està perdent aquella essència inicial que es parlava d'un Barça femení que s'autogestionava, que no generava pèrdues. Sembla que això es va perdent.
8:02, de seguida ens actualitzem amb el Sergi Molero. Per tancar, Ferran, et fa patir que les retallades han arribat al Barça femení?
Han arribat a totes les seccions professionals i el Barça femení està catalogada com secció professional. Ha arribat al Barça femení, al bàsquet, al handball, al hockey, al futbol sala, a tot arreu. Per què? Perquè formen part del fair play, perquè el fair play de la Lliga compta la despesa que fa el Barça amb les seves seccions. Per mi una cosa totalment injusta, perquè si el Barça és l'únic club que aposta decididament a Espanya pel futbol femení, no pot ser que això li vagi en contra del seu equip masculí. Per tant, és una cosa que em consta que des del club estan lluitant perquè això se separi, però de moment, mentre sigui així, és cert que el que deia la Laura, no? Que no dona la sensació que es debiliti perquè la columna vertebral continua, però sí que no, que aquella decidida aposta amb fitxatges, etc, doncs està com saturat, mentre, uh-huh. I mentrestant doncs equips d'Anglaterra i equips de França ho estan aprofitant per, sobretot els que ja eren importants, per tornar a ser-ho i estan fitxant jugadores del Barça.
Molt bé, doncs acomiado aquesta hora al Ferran Correas, a Laura Brugués, gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de dimarts. Ens sentim la setmana que ve.
Molt bé, bona tarda.
8:04, ens actualitzem. Sergi Molero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Camps.
Ara ho senties, Jana Fernández se'n va a Londres. Tu hi has viscut molts anys a Londres.
Jo per això deia, hosti, m'estan posant aquí el London Calling.
Sí.
Sempre és agraït.
I també hi haurà molts catalans que marxaran a Londres de vacances. Mm. Fora dels destins turístics, de les destinacions turístiques, recomana dos o tres llocs de Londres més d'escolta de la gent de la ciutat. Que puguis dir, mira, això no surt a les guies, però has d'anar allà.
Doncs, mira, recomanaria museus, encara que els més famosos són el British, la Tate Modern, per exemple. Hi ha museus temàtics que són molt interessants. Per exemple, al centre de Londres hi ha el museu de Florence Nightingale, que va ser la primera infermera de la història, però de la història de sempre i a tot el món. La primera persona que va dir hem d'atendre malalts en aquella època, doncs estem parlant de moments de guerra, doncs durant conflictes bèl·lics. I què recomanaria més? Els canals. Londres és ciutat de canals, moltes vegades això ho oblidem, i és un plaer caminar pels canals, veure també la gent que a Londres viu en el en els seus vaixells petitets que estan, doncs, repartits per diversos punts de la ciutat.
No es vine, perquè algú ens digui que al tot costa no fem cultura, tu.
Efectivament.
Va, Sergi, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
Doncs avui us explicarem que estan investigant la mort ahir d'un temporer de la fruita durant el pic de l'onada de calor mentre treballava al municipi d'Alcarràs, al Segrià. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i si està vinculada o no a la calor, però sindicats i entitats socials de la zona reclamen als empresaris del camp que extremin les precaucions dels seus treballadors a l'hora d'afrontar, doncs, aquesta feina. Mentrestant, ha mort també una dona de 79 anys en una platja de Roses. S'estava banyant aquest matí quan ha perdut el coneixement. És la 18a víctima mortal a les platges del país des de l'inici de la temporada de bany. Això passa mentre ha fracassat la segona jornada de mediació entre l'empresa concessionària i els socorristes de Barcelona, que recordem-ho que estan en vaga indefinida des de fa 12 dies. D'altra banda, el vent i les altes temperatures compliquen les tasques de extinció de les desenes d'incendis que afecten Espanya i el govern espanyol està valorant si reclama la col·laboració europea per apagar les flames. I d'altra banda, també recordeu que aquesta nit entre 11:15 i 12:15 és a priori la millor hora per veure les anomenades llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja d'estels dels Perseids. Si la lluna, que avui és plena, ho permet, es poden arribar a veure mirant al nord-est i, òbviament, buscant una zona on no hi hagi contaminació lumínica.
Molt bé, doncs tot això ampliat a partir de 9:15 del vespre amb el Catalunya a la vespre del Sergi Molero. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up vespre. A veure, Oriol, què hem fet fins ara al tot costa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
Doncs el Roger Bus ens ha aclarit el catastròfic comunicat del Real Madrid, que s'ha oposat que el Villarreal-Barça del 20 de desembre es pugui jugar a Miami. Aquí a la taula, el Ferran Correa es creu que ve de la guerra Florentino-Tebas i que el Madrid està en contra de tot el que no l'afavoreix. La Laura Brugués està també en contra que el partit es traslladi a Miami, li sembla injust pel Villarreal. I l'Eduard Solà ens ha explicat que el Girona ha presentat el central Vitor Reis i està pendent de fer oficial el fitxatge de Witzel, que ja és a Girona des d'ahir a la nit.
Perfecte, Oriol, moltes gràcies. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar amb Àlex Palou, tetracampió de la IndyCar, i també per parlar amb Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet i també internacional amb la selecció espanyola.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Recorda o oblida, de Marc Pujol i Henry O. Quan acaronis
l'aurora. Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Si aquest estiu estàs mirant al mar, passa una gavina i sents...
Ah, ah! Un premi! Ah! De 15 milions d'euros! Ah, ah! I 10 premis! Ah! D'un milió!
A veure si l'estiu t'està dient que aquest serà el teu estiu. Cupó extra d'estiu de l'11. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. El 15 d'agost, cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense cupó. Si l'estiu et parla, escolta'l.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Us convidem a un tast vertical. Pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
Cada estiu, al tast vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Tast vertical. Dissabtes i diumenges a la 1 de la matinada. Amb Empar Moliner.
Quedem i fem un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot costa. Amb Sergi Camps.
Gairebé 10 minuts per sobre de les 8 del vespre, Àlex Palou es va proclamar campió de la IndyCar per quarta vegada aquest cap de setmana passat. Un fet històric per l'automobilisme català. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Escolta, ahir ho explicàvem, eh? Victòria de l'Àlex Palou a la IndyCar. Tornem a refrescar, eh? Què vol dir aquest triomf d'un català en aquesta competició?
Home, doncs jo crec que, evidentment, ja és el pilot més gran que hem tingut en tota la història de l'automobilisme català, perquè ja són 4 títols de la IndyCar que ens van passant un darrere l'altre, eh? Sembla ahir que aconseguia aquest primer, i a més aquest 2025, a més ho ha rubricat amb una d'aquelles curses mítiques que quan la tens al teu currículum, que són les 500 milles d'Indianàpolis, doncs evidentment hi ha per treure's el barret. No em vull arribar a imaginar com han estat les últimes 24-36 hores de l'Àlex Palou.
Àlex Palou, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé. Vosaltres, què tal?
Escolta, no tan bé com tu, segurament. Suposo que vens d'unes hores de molta festa. Quart títol en 5 anys. Estàs marcant el que allà als Estats Units li diuen una dinastia?
No ho sé, però la veritat que està sent increïble, no? Estar a la posició en la que estem, haver aconseguit el quart títol i 3 seguits, és algú que mai m'hauria imaginat quan vaig moure'm o quan vaig venir aquí als Estats Units o quan vaig començar a córrer quan era petit. Així que sembla que estigui un somni, no? Que estigui visquent algo increïble i ho estic disfrutant cada moment.
Des de fora, Àlex, hem vist que aquest títol l'has guanyat amb molta autoritat, no? Moltes pols, moltes curses guanyades. Ha estat el títol que has guanyat amb més autoritat?
Sí, sense dubte. De fet, ha sigut el meu millor any de tota la meva carrera esportiva. També, si comptem els anys de kàrting, de quan vaig començar i tot plegat, ha sigut un any molt màgic, molt increïble, i és algo que, bueno, amb 8 victòries serà complicat repetir, no? Complicat repetir un any amb tantes victòries, amb les 500, amb el campionat, haver-lo pogut aconseguir a 2 carreres pel final, així que tot plegat ha sigut un any una mica boig.
En tens 4, suposo que l'any que ve vols el 5è?
Home, per suposat, ho intentarem. I no està fàcil, eh? No està fàcil sense... Aviam, si es miren els números i des de fora, potser sembla que ho fem fàcil, però ens costa, però ho intentarem tot per aconseguir aquest 5è.
A Catalunya, Àlex, això de l'IndyCar potser ens queda una mica lluny, per això està bé donar-li valor parlar amb tu avui. Et sap greu que el teu país, Catalunya, la IndyCar, no es valori tant com les motos o la Fórmula 1?
No, al final ho entenc, no? És algo que no creixem mirant la IndyCar. És normal estar a més de 10.000 quilòmetres de casa. Tenim ara aquí a Indianapolis 6 hores de diferència. A vegades correm per la nit, on òbviament ningú està despert. Així que ho entenc. Crec que a poc va creixent i molta gent que ens dona l'oportunitat de parlar com vosaltres. Així que no em fa pena, sinó al revés. Crec que estem donant l'oportunitat a molta gent a descobrir aquest esport i aviam si a la gent li agrada la categoria i pot disfrutar amb nosaltres durant tot l'any.
Oriol?
A mi em sembla al·lucinant la franquesa amb la qual sempre parla l'Àlex Palou i aquesta humilitat, perquè a mi el que em sorprèn més, Àlex, és que si tu probablement avui t'agafem i et fem passejar per Barcelona i pel Vallès, tu ets de Sant Antoni de Vilamajor, allà evidentment ja sí que et coneixen molt més, però si et fem passejar per Barcelona probablement poca gent sabrà qui ets, però en canvi si t'agafem i et fem passejar per Indiana o pels Estats Units, allà ets un autèntic fenomen de masses. Això com ho pots entendre tu tot plegat?
Bueno, sobretot aquí a Indiana sí que és veritat que el viure aquí i aquí és on fem, per aquesta zona és on fem més curses, aquí segueix molt, però bueno, és divertit, no? És molt divertit poder tenir aquesta oportunitat. Crec que tenim un reconeixement que és perfecte, no? Cada dia et coneix algú, però no tampoc et coneix tothom. Així que pots tenir una vida tranquil·la, normal, on hi ha molta gent que cada dia et va recordant potser lo bé que has fet la carrera o lo bé que els agrada o lo molt que els agrada seguir-te durant les carreres. Així que crec que tenim un balanç molt perfecte.
Tu ja tens 4 títols, evidentment hi ha igual les mites com Andretti, com Sebastián Bourdais, et situes a 2 de de Scott Dixon, que curiosament és el teu company d'equip, l'any que ve ja podria situar a només un. Quina relació tens tu amb Scott Dixon, un mite també de la IndyCar, i si et veus en condició d'igualar-lo o superar-lo algun dia?
La veritat que molt bona. Des del primer dia que vaig entrar a l'equip, no va tenir cap problema en intentar ajudar-me, en ensenyar-me o en compartir tot el que és la informació que ell tenia i que ell feia servir per anar ràpid i per aconseguir títols. Crec que segurament si haguéssim coincidit quan ell va començar, doncs hagués sigut una mica més diferent i més difícil, però la nostra relació ha sigut estupenda i jo crec que no estaria aquí avui amb 4 títols sense ell, no? Tot el que estic aprenent i he après d'ell ha sigut increïble. És algo que és molt difícil aconseguir i que és increïble poder compartir equip amb algú com ell. I si hi arribarem o no algun dia no ho sé, però ho intentarem, òbviament. Crec que no és fàcil, crec que va per èpoques i ara aquesta època ha sigut la nostra, no? La que nosaltres teníem el cotxe, l'equip, totes les possibilitats per o les eines que ens feien falta per lluitar per carreres i campionats, però no sabem fins quan durarà o si ja s'ha acabat i que l'any que ve ens costarà molt més, no? Així que, bueno, veurem.
El que és obvi és que tu ja, amb aquests 4 títols, ja entres en la història per la porta gran de la IndyCar. Em sembla que són molt més pesats els periodistes que sempre et parlem per la teva futura vinculació algun dia amb la Fórmula 1 i altres reptes en el món del motor. Són molt més pesats nosaltres que et volem algun dia a la Fórmula 1 que no pas el teu desig personal de poder arribar algun dia a estar a la Fórmula 1 i no només amb un equip que et pugui donar l'oportunitat, sinó amb algun equip realment dels punters que et pugui dir, hòstia, aquest paio té 4 títols a la IndyCar, condueix de meravella, té les mans a uns guants de seda. Amb un equip punter de la Fórmula 1 et podria arribar a oferir algun lloc a la Fórmula 1 en un futur i que tu diguessis, va, ja ho tinc fet tota la IndyCar, amb les 500 milles incloses, i ara és el moment de fer el pas?
La veritat que no... fa uns anys sí que tenia, no?, el desig de... I ho vaig intentar, sobretot fa uns 3-4 anys, després del meu primer títol d'IndyCar, vaig pensar que era un bon moment on ja havia pogut aconseguir un títol i que encara era jove i podria intentar aconseguir un equip que em donés l'oportunitat, però no va ser així, no? No vaig tenir l'oportunitat de córrer i de tenir un cotxe. Així que, res, la veritat que crec que tinc una oportunitat aquí als Estats Units increïble, no? I ja no tinc el desig des de fa anys, no és d'aquest any, ja no tinc el desig d'anar a la Fórmula 1. No crec que m'estigui perdent molt. Òbviament seria diferent, no? Si pogués arribar i tenir directament un equip punter on pogués lluitar per carreres i campionats, però això... Al 100% és impossible avui en dia. Estic molt bé on estic, no tinc cap desig, sí que ho segueixo i m'agrada Fórmula 1 i ho segueixo des de petit i ho segueixo seguint, però bueno, com he dit, intentaré seguir sumant títols aquí, lluitar per carreres. Al final, el que a mi m'agrada, demostrar que l'esforç que estàs posant tu és igual una mica més que tots els altres i que tens un equip al costat. I crec que la Fórmula 1 potser a vegades depens més de factors externs.
Si no és la Fórmula 1, segur que tens alguns altres al·licients. Tu ja has participat a les 24 hores de Le Mans, allà ja has coincidit amb un altre equip, però amb el Miquel Molina, que em sembla que tens una bona relació. Aquest seria un altre objectiu, aquest sí, molt més factible en un futur immediat?
Sí, la veritat que aquest any no l'he pogut fer, la vaig fer l'any passat, que la va guanyar el Miguel, però no l'he pogut fer per qüestions de calendari amb la IndyCar, just coincidia, així que estic esperant a que surti el calendari d'IndyCar de l'any que ve i veure si la podré fer, però si la puc fer, estaré allà, és una de les carreres més grans del món, i seria increïble poder formar-hi part un altre cop i intentar lluitar per ella.
Àlex Palou, 4 vegades campió de la IndyCar, enhorabona, de part de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en el futur.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Del motor al bàsquet, perquè la selecció espanyola masculina de bàsquet debuta el 28 de juliol contra Geòrgia a l'Eurobàsquet, i podem parlar aquesta hora amb un jugador català i del Barça que forma part del combinat espanyol. Joel Parra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests dies a prop de casa, com va la concentració amb la selecció?
Bé, molt bé, molt bé, molt content, no? Molt content de poder vindre aquí a, amb la selecció, a la meva ciutat, al pavelló m'ha vist créixer, o sigui, et dic, amb moltes ganes de que arribi dijous i poder jugar aquí davant de tota la gent de Badalona.
Hi ha un clar canvi generacional en aquesta selecció espanyola i tu, Joel, ja ets un dels veterans.
Bueno, veterano, no tinc 25 anys, però sí. Sí que és veritat que ja porto unes quantes concentracions aquí amb la selecció, amb l'absoluta, i la veritat que molt content de lo que he après de la gent que ja no està, i ara intentar ajudar els joves a el que ens han ensenyat a nosaltres.
Vau debutar amb derrota als amistosos contra la República Txeca. Quin és el sostre d'aquesta selecció?
Bueno, jo crec que el sostre és bastant gran. Sí que és veritat que no som els jugadors, no tenim els noms que han tingut o que han estat acostumats la gent tots aquests anys, però bueno, crec que tenim jugadors molt joves i que tenen un sostre molt gran. Crec que al final s'ha de tindre paciència amb aquests jugadors i bueno, mica en mica, però ja et dic, crec que el sostre és bastant gran, i jugadors que venen de darrere també en Puigcan, com hem vist ara a la selecció B, així que et dic, crec que tot té que tindre la seva paciència, perquè al final són jugadors molt joves que es tenen que anar fent a poc a poc, però bueno, crec que el sostre de la selecció d'aquí 3, 4, 5 anys és un sostre molt gran.
Jugadors molt joves, tots plegats guiats per al Sergio Scariolo, que va ser el que fa un any el Sergio et va deixar fora d'aquesta llista dels Jocs Olímpics, i després d'aquest any hem vist un canvi en el teu cas particular, sobretot a nivell físic. Quant d'important, Joel, ha estat per tu aquesta decisió del Sergio, el Sergio en si, durant l'últim any per fer aquest canvi que t'hem vist?
Bueno, molta, ja ho he dit molts cops, no? Va ser una miqueta el que em va fer donar-me la batacada, diguéssim, no? I et dic, en aquest sentit, molt agraït al Sergio, primer per complir un dels meus somnis, que era jugar i debutar amb la selecció absoluta, després de guanyar un europeu, i després per el canvi de xip que m'ha fet fer, no? El canvi de mentalitat.
Clar, ara hi haurà una cosa curiosa, que és que hauràs de jugar contra el Sergio amb el Madrid.
Exacte, sí, però bueno, crec que s'ha de separar el que és l'amistat fora de pista a dintre de la pista. Quan entrem a pista tots ens volem guanyar, no n'hi ha amistats, però després fora de pista s'ha de tenir aquesta amistat, aquest respecte, no? Que crec que és el normal. Sí que hi ha vegades que és més complicat, no? Perquè una rivalitat de Barça-Madrid doncs és molt forta, però crec que també, a part de ser jugadors professionals, són persones i ho sabem separar perfectament.
Pel que fa al Barça, aquest any hi ha hagut diversos canvis a la plantilla, hem incorporat jugadors amb molta experiència com el Toko o el Will Clyburn. Estàs content amb la plantilla que està cada any, Joel?
Sí, crec que tenim una bona plantilla, experta, gent gran, gent jove, una barreja. Ja et dic, espero que ens respectin les lesions, no, com aquest any, i crec que tenim una bona plantilla. Espero que... Crec que pitjor no es pot anar de sigut aquest any al tema de lesions, però bueno, toquem fusta. Però sí, estic content, també estic amb moltes ganes, no?, de començar un altre cop amb el Barça, una nova temporada, també amb més experiència, un any més alt al club, i amb ganes també de que s'acabi l'europeu i començar a treballar amb el Barça.
Un any en blanc al Palau, Joel, no és habitual. Confies en que el Joan Peñarroya i tot l'estaf pugui revertir aquesta situació?
Sí, està clar, com t'he dit, crec que tenim plantilla de sobres per poder competir i tornar a donar alegries al Palau i a la nostra afició. Però bueno, ja et dic, hem de treballar molt bé des del principi. Crec que ja seria el segon any amb en Joan, més o menys les situacions tàctiques, tècniques, pues ja les tenim una miqueta. Seria polir detalls, amb moltes ganes també que comenci la temporada amb el Barça i de fer un gran any.
El públic del Palau, Joel, és molt exigent. L'entens quan està amb la mosca darrere de l'orella pels resultats de l'equip?
Sí, jo ho he dit des del primer dia i no m'amago. Quan la gent s'enfada a principi de temporada quan estem tots sants, s'entén perfectament, perquè sabem on estem, sabem l'existència que té jugar un club com el Barça, però bueno, crec que després de la mitja temporada, quan hem tingut tantes lesions, quan hem sigut 6 jugadors professionals, 7 jugadors professionals, gent donant la cara en tots els partits, que alguns hem guanyat, nosaltres sí que els hem perdut, però que sempre hem donat la cara i hem competit els 40 minuts, entenent que no s'ha guanyat ningun títol, però del vestuari que va dintre hem d'estar també orgullosos del caràcter que hem mostrat. Hem canviat unes quantes peces i espero que aquest any, amb aquestes peces que hem canviat, podem fer grans coses.
Tu, Joel, ets fruit de la pedrera de la penya. El nom de l'estiu és el de Ricky Rubio, en clau bàsquet. Com valores el seu retorn a les pistes, a Badalona?
No, molt content que en Ricky torni a jugar aquí, al seu club, on l'ha vist créixer també, que torni a jugar a base, que gaudeixi. He pogut estar entrenant amb ell abans de vindre aquí amb la selecció, preparant-nos una miqueta, i la veritat que el veig bé, el veig amb ganes, el veig amb il·lusió, el Ricky que tots coneixem, així que, bueno, esperem que sigui un gran any per ell, individualment.
Segons tinc entès, ara ho deies, que has pogut entrenar amb ell, però heu organitzat, exjugadors de la penya, bons partits, no?, al gimnàs del Ricky.
Sí, ja et dic, al final, com parlàvem abans, no?, de l'amistat dels jugadors del Maet, també tinc molt bona amistat amb jugadors que hem estat aquí jugant junts a Badalona, a la penya, com en Ferran Bassas, a l'Albert Ventura, en Billy, que també que estava per aquí per Barcelona, doncs també. Molt bé, un estiu on he pogut també descansar, desconnectar i poder entrenar i seguir millorant físicament.
Molt bé, per anar acabant, la barreja del dijous de jugar a l'Olímpic, ho has comentat al principi, i fer-ho contra França també, que és un rival habitual dels últims anys d'aquesta selecció espanyola, ho fa encara tot plegat més especial, poder jugar davant de la que era la teva afició, amb la teva gent i contra França?
Sí, està clar. Contra França al final jo només he jugat un cop, que va ser la final de l'Europeu que vam guanyar, així que ja et dic, però bueno, jo recordo partits mítics d'Espanya-França, França-Espanya, ara el que tothom se li ve al cap, no?, els 40 punts d'en Pau, jo estava veient a la tele i ha sigut dels partits que més he vibrat jo veient des del sofà de casa, no?, doncs bueno, com has dit tu, un partit molt especial, perquè puc vivir tota la meva família, tots els meus amics, d'aquí a Badalona, i sobre jugar contra un rival com és França, que és molt fort i sempre ha viut aquesta rivalitat entre Espanya i França, doncs encara més, ho fa més bonic.
Molt bé, doncs Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, també internacional amb la selecció espanyola masculina de bàsquet. Molta sort, tant amb el Barça com amb aquest Eurobàsquet que començarà en breu.
Moltes gràcies.
Tot costa, amb Sergi Camps.
3 minuts i 2 quarts de 9, Fitó, també en bàsquet. Aquest matí ha parlat Marc Gasol.
Sí, i amb molts noms sobre la taula, molta feina per fer, tot i que diu Marc Gasol que està content amb la feina que s'ha fet fins ara.
President del Bàsquet Girona.
Sí, correcte, dels dos clubs de Girona. Diu Marc Gasol que queda un moviment per fer al conjunt masculí i diversos, parla de 3 o 4 al conjunt femení, però que el més important ja està fet.
Al final, els líders del dia a dia, de la pista, no, diguem, és molt important donar aquesta continuïtat. A més, dos entrenadors amb moltíssim talent, amb molta experiència, moltes ganes, amb ambicions altes dintre de les seves realitats, no?, dintre dels dos equips, així que molt contents de que aquestes dues persones doncs liderin els projectes des de la pista, perquè això al final transmet moltíssim als aficionats la seva manera de viure els partits, de contagiar les jugadores i els jugadors. Això m'agrada, a mi m'agrada tindre gent que està apassionada pel que fan, i tant en Roberto com en Moncho són apassionats del bàsquet i d'ensenyar a competir a un grup.
Objectius lleugerament diferents de Bàsquet Girona i Uni. El Bàsquet Girona intentarà mantenir-se una temporada més a la Lliga CB, en canvi l'Uni doncs jugarà a l'Euroliga i també competirà per guanyar aquesta Lliga femenina.
En hoquei herba, Fitó, Espanya s'ha classificat per les semifinals de l'Eurohockey de Mönchengladbach.
Sí, feia moltíssims anys que no ho feia, des del 2009 que no es classificava per unes semifinals d'un europeu. Ho van fer als Jocs de París, avui ho han tornat a fer, en aquest cas, en un Eurohockey. En parla un dels jugadors catalans d'aquesta selecció espanyola, Marc Recasens.
Bueno, és un premi, no?, que vam començar ja fa 4 anys amb el Max, des de posant unes bases doncs, molt, molt dures, un treball físic molt, molt intens, i la veritat que és un premi doncs, jugar aquestes semifinals. Sí que ja tenim una mica d'experiència als Jocs, no?, que vam anar a unes semifinals i no ens ho creiem una mica. Jo crec que ara tenim una mica més d'experiència i no anem a participar, sinó que anem a competir.
El rival serà Alemanya, hem dit, Fitó.
Sí, serà Alemanya.
D'altra banda, Duplantis, nou rècord del món de salt de perxa.
Sí, l'ha deixat en 6 metres i 29 centímetres en un memorial disputat a Budapest. Supera el seu anterior rècord del 15 de juny per un sol centímetre. Per tant, Duplantis està fent allò ja tan típic que fan els atletes, d'anar superant poquet a poquet
cararons
els seus rècords per guanyar, efectivament, més calés.
Gràcies, Fitó.
A tu.
40 segons i acabem aquest Tot Costa d'estiu. Passarem al relleu de l'antena al Catalunya Vespre del Sergi Molero. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 7 amb aquesta incògnita de les inscripcions de Can Barça, a veure si Joan Garcia podrà arribar a Mallorca o no, i també doncs, amb aquesta resolució d'aquest Villarreal-Barça pendent del recurs que d'alguna manera ha posat al Madrid per impedir que aquest partit es jugui. Agraïm la feina de la gent que ha fet possible aquest programa, la redacció, el Joan Fitó, el Roger Busà, l'Eduard Solà, el Bernat Soler, l'Oriol Corral, el Marc Romero i l'Anna Martínez, a l'Anil Vila, la producció, el Sam Silva, el muntatge musical, i l'Andrea Martínez, al control central. Ancelotti, Florentino i Tebas, què?
Me hace reír.